I després a gaudir. Són les 11. El 25 d'octubre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Un part l'associem amb la vida, però de vegades comporta patiment, malaltia i mort, especialment als països i als barris on hi ha més pobresa. Matres Mundi és una ONG que es dedica a la salut reproductiva. Saben el que és assistir dones d'Algèria, Bolívia, Ruanda i tenen projectes també a Catalunya. El CLAM, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya, que es fa aquests dies a Navarcles i Manresa, els ha entregat el Premi Casal d'Àliga a Matres Mundi i n'entrevistarem la directora, l'Esther Rebull. També conversarem amb Maria Salicru Maltes, que ha estudiat a fons la censura en la música durant el franquisme. Ha arribat a conversar amb aquells que es dedicaven precisament a mutilar lletres de les melodies. De seguida hi entrem a fons perquè és ben interessant. És divendres i acostumem a tenir dos misteris per resoldre. El primer, amb quina frase completarem la vinyeta preciosa que ens ha fet arribar aquesta setmana la Flavita Banana. I el segon, que no és exclusiu dels divendres, aquest el tenim cada dia, és saber qui ens està acompanyant avui al Catalunya Nit des de les 10. Qui és avui la nostra oient misteriosa? Li preguntarem al final de l'informatiu que hem après avui. No sé si puc donar alguna pista, potser que segurament us ha fet potser ballar o escoltar música ben bona, no ho sé. Va, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, aquest servei express en 5 minuts sabrem el més important que ha passat i que està passant a aquesta hora gràcies a la feina del sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
Les acusacions contra Íñigo Errejón per violència masclista i la seva dimissió agreuja la crisi que arrossega Sumar i tensa les relacions amb els membres de la coalició.
Esquerra Unida ha reclamat una catarsi dins l'espai polític mentre que creixen les veus que diuen que s'hauria pogut actuar abans contra Errejón. Antonio Maillo és el coordinador federal d'Esquerra Unida.
Hay responsabilidades de quien, si tuvo algún conocimiento o indicio sobre esta información, de estos testimonios que han expresado algunas víctimas, no hizo nada. Y, por tanto, sobre esa responsabilidad alguien tendrá que dar respuesta.
Sumar anunciarà demà les mesures que ha adoptat després de la renúncia de Errejón. Abans, però, Més Madrid ha expulsat la diputada autonòmica Loreto Arenillas, assenyalada per haver encobert, suposadament, Errejón. Ella ho ha negat rotundament a les xarxes socials i diu que l'estan utilitzant com un boc expiatori.
Junts comença el congrés en què Carles Puigdemont substituirà Laura Borràs a la presidència.
Avui, en la primera jornada, el secretari general Jordi Turull ha reivindicat la unitat interna en comparació amb el context a Esquerra Republicana. Laura Borràs s'ha acomiadat com a presidenta de la formació.
El president torna, si és que mai ha marxat. I quan em pregunten, m'ho pregunten molt els periodistes, si faig un pas al costat, penso que tots els passos en política els he fet al seu costat,
I la presidenta popular de les Balears manté el rebuig al finançament singular per Catalunya.
Reclama, però, alhora un finançament adequat a les necessitats de les illes. Després de reunir-se amb Pedro Sánchez, Marga Proens ha demanat ajudes davant l'arribada de més migrants i habitatges pels funcionaris de l'Estat que viuen a les Balears. També vol que les inversions de l'Estat siguin proporcionals als diners que aporten.
Les pluges que estan caient a diversos punts del país s'intensificaran aquesta matinada.
Has vingut amb paraigua? Aigua, Manel?
No.
Doncs has de tenir en compte que Protecció Civil manté en alerta el pla Inuncat i avisa que les properes hores i al llarg de demà poden caure pluges generals, acompanyades de tempestes intenses i que les quantitats d'aigua poden ser considerables. Imma Soler és la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències.
Poden haver intensitats de pluja de més de 40 litres en 30 minuts i també pot haver-hi acumulació d'aquesta pluja, que puguin haver-hi llocs on s'arribi fins a 100 litres amb durant 24 hores.
Fins ara, les principals acumulacions de pluja s'han registrat a la teva comarca, al Berguedà, i al Garraf, on ja s'han superat els 20 litres per metre quadrat, però, sortosament, no hi ha hagut incidències greus enlloc.
Doncs no només no he vingut amb paraigua, sinó que he vingut amb màniga curta i la meva idea era tornar a casa en bicicleta. O sigui,
l'aplicació del Meteocat no la tens al mòbil, diria.
No, t'he d'escoltar més. En fi, Ucraïna adverteix de la imminència del desplegament de soldats nord-coreans al front de guerra.
Segons Kiev, dilluns, milers de nord-coreans ja lluitaran pel Kremlin a la regió russa de Kursk, assetjada pels ucraïnesos des de l'estiu. Vladimir Putin ha defensat el seu dret a recórrer a militars d'un país amic, mentre que el règim nord-coreà assegura que aquesta escalada s'ajustaria al dret internacional. Alarmat, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky branda el perill d'una tercera guerra mundial, mentre demana fermesa en la resposta a la comunitat internacional. De moment, però, la reacció ha estat més tèbia, com ara la mostrada per la portaveu d'Exteriors de la Unió Europea, Nabila Masrali.
Bàsicament, el que volem dir és que últimament hem vist la implicació de Corea del Nord i estem extremadament alarmats i preocupats per aquesta implicació amb Rússia.
L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició alerta de la presència de listèria en dos productes de carn dels supermercats Bonpreu i Aldi que s'han venut a Catalunya i a la resta d'Espanya.
Sí, tingueu en compte, per si pugueu tenir a la nevera un producte d'aquest tipus, es tracta de mans de porc cuites de la marca El Mercador d'Aldi amb data de caducitat del 14 de novembre del 2024. També dels peus de porc precuinats de la marca Bonpreu que caduquen l'1 de novembre del 2024. Per tot plegat, l'Agència Alimentària demana, òbviament, no consumir aquests productes.
Gràcies, Sergi.
Que vagi bé.
I ara és moment també de repassar el més important del moment esportiu. Aquesta setmana sé per on començarem. Roger Arbosà, molt bona nit.
Què tal, bona nit?
Ja entenc que la primera que t'ha de dir és Barça-Madrid dissabte.
Sí, Madrid-Barça. Sí, Madrid-Barça, ara en parlarem del clàssic, però abans avui ha jugat l'Espanyol, de fet ha acabat fa pocs minuts, ha obert l'onzena jornada i ha perdut segona derrota consecutiva, Espanyol 0, Sevilla 2, amb dos gols de Luque Bacchio. L'Espanyol no passa per un bon moment, es queda amb 10 punts i compta que podria acabar la jornada en zona de descens. Ara hi ha estat dos punts per sobre. Són declaracions de Cabrera a Movistar.
Creo que en dos acciones de mucho talento de Luque Bacchio se nos va el partido y después no supimos remontar, no supimos igual avasallar más el área, y aunque tuvimos nuestras chances, pero no fueron tan claras como lo esperábamos, y la verdad que es una pena porque queríamos darle una victoria a nuestra gente, que se lo merece más que nadie, pero bueno, hay que levantar cabeza y seguir, que esto es muy largo.
Doncs a veure si aixequen cap i poden millorar aquesta classificació els els jugadors de l'Espanyol per fer content també els seus seguidors. I demà el partit entre els partits. Clàssic molt esperat al Bernabéu.
Sí, demà el dia gran el Barça arriba al clàssic líder amb 3 punts més que el Madrid i després de la victòria contra el Bayern avui hem sentit el tècnic Hansi Flick que vol guanyar sense canviar la seva filosofia. Això en funció del rival, diu, té molt clar que més que mai ha de ser fidel a la seva idea.
I trust, I have a big belief in my team.
We're starting to make more. Estem començant a combinar més, a tenir més possessió, a funcionar cada vegada millor ofensivament, amb pilota i sense pilota. Estem reforçant el que hem de millorar i també allò que fem bé. Crec que aquesta és la clau. Estem en el bon camí. Ara només ens falta adaptar-nos a algunes situacions concretes.
We have to adapt some situations.
El Barça continua sent baixa Eric, el Madrid, recordem-ho, són baixa Courtois i Rodrigo. El tècnic blanc, Carlo Ancelotti, ha parlat molt bé d'aquest Barça, tot i que diu que aquest clàssic no el neguiteja.
Creo que en un partido como el clásico, como un derbi, es muy difícil elegir un favorito. Afortunadamente nadie de momento me quita el sueño.
Podrà dormir bé avui, Carlo Ancelotti.
Sí.
Bé, demà el clàssic, abans, a 6:45, juga el Girona al camp de les Palmes. Ho farà sense Ivan Martín, que estarà entre 2 i 3 setmanes de baixa. Són 9 lesionats al Girona. La llista sí que hi són Van de Beek, Blind, Juan Carlos i Missojoy. I davant tantes baixes, el tècnic Mitchell farà un canvi de plantejament després de l'aturada.
Hem de mirar una mica més a mig plaç, perquè mirar partit a partit és difícil, i hem tingut moltes lesions. Sé que és difícil fer una alineació pensant en un altre partit, però hem de fer-lo. Hem de pensar que tenim una plantilla molt bona, ara curta, però quan esté tothom recuperat, hem de pensar que les alineacions no han de ser per jugar solament un partit, sinó mirar una mica més al següent.
Doncs jo crec que si fos tant entrenador del Barça com del Madrid, dormiria molt bé cada dia, jo crec. Sí, jo crec que sí. En fi, fa pocs minuts també Eurolliga de bàsquet, una altra victòria del Barça.
Sí, contra l'Asvel al Palau, 90-83, cinquena jornada de l'Eurolliga, és la quarta victòria consecutiva a Europa. El Barça es col·loca líder, empatat amb els Alguiris, ara 4 victòries i una derrota. El màxim anotador ha estat Kevin Panther, un dels homes de la temporada, ha fet 20 punts en el partit en el qual també ha estat el primer del Barça, ja sense Nicola Provítola.
Molt bé, doncs, Roger Bosà, moltíssimes gràcies per posar-nos al dia també del món de l'esport.
Bona nit.
Que tinguis bon cap de setmana.
Igualment.
Catalunya nit, amb Manel Elias.
De matinada em truca, són el replà de l'escala. La mare quan surt a obrir, porta la bata posada. Que volen aquesta gent, que truquen de matinada. El seu fill, que no és aquí, n'és a dormir.
Durant el franquisme es van censurar 4.343 cançons, de les quals 436 eren en català. Podem tenir una idea de quin tipus de cançons podien ser, però qui i com les censurava? Des d'on es feia i amb quins criteris concrets? Tot i el gran abast d'aquesta pràctica, gairebé no se'n tenia gaire informació, no estava gaire documentada, però això ha canviat, perquè l'etnomusicòloga i historiadora Maria Salicru Maltes ha publicat amb l'editorial Coma Negra aquesta cançó, no, una investigació exhaustiva sobre el tema, així que en volem parlar, no sé si exhaustivament, però una estoneta sí. Maria, benvinguda i enhorabona.
Moltes gràcies, Manel.
A veure, d'entrada he dit aquesta xifra de 4.343 cançons, que jo no la sabia. D'on surt?
Aquesta xifra, com dius tu, surt de les llistes de cançons no radiables del Ministeri d'Informació i Turisme, que era la radiodifusió. Però li hem de sumar aquí totes les censurades en directe, totes les que es van censurar per gravar, o sigui, abans de gravar un disc, més les que es van censurar pel buc gros. I quan parlo de censurar vull dir prohibir. Per tant, estem parlant d'un nombre horrorós, brutal, que m'agrada molt que estiguem aquí parlant-ne perquè amb tot això dignifiquem a tots els que ho van patir, els músics, els professionals, no? I també el públic de la nova cançó.
I tant, hem dit etnomusicòloga i historiadora, etnomusicòloga, em costa de dir-ho, però és ben bonic. Però no sé si hauria d'afegir aquí també espia, actriu, perquè has fet una mica de tot per documentar tan bé aquest llibre.
Sí, al final he acabat sent detectiu, no?, entre cometes, com ha dit diversa gent. Jo ho pensava també, perquè, és clar, he treballat a partir d'elements molt bàsics que trobaven en els documents, perquè els censors i les censores no posaven el seu nom. Només feien una firma. Llavors, clar, havia de fer aquesta investigació i ha sigut tot lligar un trencaclosques. Documents d'aquí, documents d'allà, de Catalunya, de Madrid, d'altres indrets. Però, és clar, si busques, trobes i...
Si busques bé i esforces temps, perquè
exacte,
vas començar fa uns quants anys a fer-ho,
sí,
eh?
Sí, vaig començar fa més de 20 anys, però és això, amb el temps i una canya, i si ho fas bé, o el millor possible, no?, dintre de les teves possibilitats, doncs acabes aconseguint uns resultats. I realment sí, estic molt contenta. I veig que la gent té un interès i que estem aconseguint l'objectiu que jo volia. Per tant, fantàstic.
Sí, se n'està parlant, està anant molt bé. Qui era el que, no sé si dir, el teu segon tiet o tiet fals, el Gregorio Solera?
Bé, el Gregorio era un dels censors. Era un dels censors de Madrid i era un dels censors dels discs. Que passa que ell doncs, va tenir un paper amb les cançons en català molt secundari perquè no era el censor especialista en català, perquè hi havia diferents especialistes. Que passa que ell va ser un d'aquests censors que si llegiu el llibre veureu que sí que es va brindar a parlar amb mi. N'hi ha d'altres que no.
I a fer-te una visita guiada.
Exacte. Fins i tot vam anar a on ells censuraven, no? I va ser brutal, no? Per ell va ser tornar un déjà vu, segurament, i per mi va ser com... Uau, per fi sé, he descobert el lloc, no? Després de tants anys d'imaginar-m'ho, doncs vaig veure-ho, no? I va ser... Crec que com a historiadora això també et satisfà molt.
Sí, sí, ell entreu allà on treballaven i va dient, mi sobrina, tal. Sí. Com treballaven? Com era aquest espai? Què hi feien allà?
Mira, aquest concretament era a Madrid i era on censuraven els discos. Però clar, hem de pensar que hi havia moltes altres sales de censura en el Ministeri i també a les delegacions provincials. Llavors allà, doncs, a la sala aquesta de l'esquina, perquè estava a l'esquina, no? Doncs hi havia diferents torns de censors i de censores també que es dedicaven a llegir. A llegir. No només cançons, també llibres. Allà també es van censurar tota la literatura catalana. Per tant, aquella sala per la cultura catalana va ser decisiva, no? I ells ho feien amb torns i no paraven en tot el dia.
Clar. I a banda del que es feia en aquesta sala, que ja m'imagino allò, moltes hores de lectures i lectures, molta escolta de música... primer els hi arribaven les lletres, no? Després una cosa és el disc enregistrat i després el que pugui passar en concerts.
Exacte, és que era doble censura, no? Primer el que podies gravar amb un disc, no? Que havies de presentar les lletres. Després, un cop ho havies gravat, l'escoltaven i decidien si radiava o no. O sigui, és terrible el que van passar. I a sobre que cada vegada que havien d'actuar en directe, a sobre els vetaven. O sigui, és espantós. Se'ls hem de dignificar, els hem de tenir en compte.
Malgrat tot, la gallineta segueix tenint les mateixes... Segueix tenint les mateixes idees que abans. Gallineta, dic que prou, ja no vull pondre cap més ou a fer punyetes. Aquest sou que fa tants anys que m'esclavitza. I si em venen ganes de fer, em faré venir un restrenyiment. No tindrà cap més ou calent, el que de mi se n'aprofita.
Ara em fa
la
cosa...
La gallina ha dit que no.
Ara em feia cosa censurar-lo.
Revolució.
Això, si agafo el llibre, pàgina 62, hi trobo Recital de canciones de Lluís Llach en el Palau de la Música. Hi ha una sèrie descripcions. Estem parlant del 13 de maig del 75 i diu: el público ha coreado varias estrofas de, canciones, especialmente La gallina ha dicho que no, Viva la revolución y La estaca. El texto de todas las canciones reviste un doble sentido, apreciándose en ellas un matiz separatista, dejando entrever la opresión en que se encuentra Cataluña, dando esperanzas de próxima liberación. El público asistente, al desalojar el local, cantaba a coro la canción La estaca. El cantante ha dado una agudeza especial a las partes de las canciones con mayor matiz político, excitando el auditorio. Diu: incidencias ninguna, Barcelona, 14 de mayo de 1975, y después tú explicas, 4 días més tard, la Dirección General de Seguridad prohibeix les actuacions de Lluís Llach. D'on treus aquest document?
El primer, de l'Arxiu del Govern Civil de Barcelona. El segon, bé, de molts arxius diversos, perquè les s'enviaven entre ells, no?, quan un cantant estava vetat, perquè així no podia cantar a cap altre lloc del territori. Tot aquest llibre està corroborat, tot fet amb rigor històric, i tot és com un trencaclosques, aquest document, aquest tal, conformen, doncs, o un capítol o una peça o el que sigui. Si no, no l'he fet. O sigui, això ho tenia de calaix.
Hi havia, per tant, una part de la feina de censors que era, et convidaven a anar a concerts.
Sí, sí, més que res, en aquest cas, la policia. La policia vigilava els concerts. Havies de vigilar, o ells havien de vigilar, el que s'havia de cantar. O sigui, havien de vigilar el cantant que cantés el que estava autoritzat. Pobre d'ell, que fes una altra cosa, perquè si no el multaven, no? I sí, sí, es presentaven un o dos policies vigilant els concerts a l'última fila o primera fila, amb el dossier de les cançons, que era obligatori presentar prèviament a la delegació del Ministeri d'Informació i Turisme, i anaven seguint, alguns amb un lot, alguns amb la llum, diguéssim, natural, i era increïble, i tothom ja sabia, i fins i tot a les poblacions ja se sabia qui eren els policies que anaven a vigilar. I pobre de tu, que diguessis alguna cosa entre cançó i cançó. I això és de ser tan angoixant per un músic,
sí,
que va actuar, que abans, enmig i després del concert, l'humilin i el punxin, el provoquin, de dir, o l'amenacin directament, de dir, cuidado amb el que dius perquè et caurà una multa, no? Uf, terrible, per això ho he fet, eh?
L'actuació habitual era multa i després prohibir que sonessin a ràdios, teles. Què era el més habitual que els passava?
Sí, depèn del cas, però sí, 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 sí. O sigui, repressió, més repressió, més repressió, més repressió. I a la que deixaven una mica lliure, a la que tornaves a fer-ne una altra, repressió, més repressió, més repressió. I això vol dir retirada de passaport, vol dir fer la mili normal i no milícies universitàries, vol dir veto d'actuacions durant molt de temps, vol dir multes, vol dir humiliacions, vol dir interrogatoris, no?, amb la detenció prèvia, etc, etc. És terrible.
I en molts casos exili, no? Per exemple, avui hem parlat de Joan Manel Serrat, que li han donat un premi. Ell es va haver de quedar a Mèxic, no?
Exacte, exacte. Ell va fer unes declaracions al setembre del 75 contra el règim perquè havia assassinat, no?, fusellat dos membres d'ETA i tres del FRAP, i li va valdre directament l'exili. O sigui, el van vetar per tot arreu, el van prohibir per tot arreu. És terrible per ell. Després sí, diu, mira, amb això vaig fer la carrera per Llatinoamèrica, però és igual, aquest senyor se la va jugar i es va haver d'exiliar. És terrible, per cantar, només per cantar. En Llach es va haver d'autoexiliar perquè no li sortien concerts aquí, perquè estava vetat per tot arreu. En Pi de la Serra li van vetar durant l'any 70 molts mesos cançons, i l'any 75 també, concerts, i l'any 75 també. I no només ells, ara estem parlant d'ells perquè són els més populars, però quedaria esperat de cantants que no eren coneguts i que també els vetaven.
Sí, sí.
Saps? Què penses?
La versió dels cantants segurament és la que més coneixem, tot i que desconeixem molta part del que expliques, però clar, el que ja no tenim accés habitualment és a saber qui eren, com eren, o arribar a parlar amb els censors i censores. Amb quin perfil t'has trobat? Què et diuen?
Amb una mica de tot, m'he trobat una mica de tot, però t'he de dir que en general eren persones cultes i persones que sabien estar, diguéssim, i per tant, dintre de la seva educació, no, doncs alguns doncs això van dir, mira, no, d'altres no van ser educats i van penjar directament, però d'altres sí que en van parlar, però pas a pas, no, sense voler, sense avançar-se, no, i depèn del que sabia jo. Llavors van anar-se deixant anar, i d'altres que van començar a mentir-me, però com que jo els hi traia papers i deia, ah, però això no ho va signar vostè. Llavors em deien, ai, sí, no m'hi acordava. I a partir d'aquí...
Això vol dir que hi ha un punt de penediment?
Alguns sí, alguns sí. En el llibre ho veureu, que alguns sí, d'altres no. És interessant, és un viatge psicològic també aquest llibre. Ho diu en Plàcid García Planas en el pròleg, sí. Que és la persona que em va motivar a fer a escriure aquest llibre, perquè tot això ve d'on la meva tesi, però jo estava molt esgotada i pensava, uf, ara no el vull fer, i ell, sí, l'has de fer, perquè ha d'arribar més gent. Doncs ben Plàcid sempre ho diu en el pròleg, diu, és que no és un llibre només d'història ni de, diguéssim, una crònica o el que sigui, sinó, sobretot, també és un viatge psicològic, perquè a través dels sensors vius, bé, doncs això, un viatge psicològic cap al passat i com reacciona la gent, i també et trobes amb les paradoxes de les persones i les contradiccions de la humanitat. I això és molt interessant.
Hem vist la por ser llei per a tots. Hem vist la sang que sols fa sang ser llei del món. No, i jo dic no, diguem no, nosaltres no som d'eixe món.
Què li va passar a aquesta cançó?
Ai, pobra cançó. Doncs va ser la primera que per dir no li van dir no a Raimon d'una manera descarada, molt forta, però ja la cantava tothom, fins i tot a Madrid en català, no? I llavors, clar, no es va poder... no va morir, va seguir sent un himne antifranquista, però amb ell li van vetar. I una mica en honor d'aquesta cançó és el títol d'aquesta cançó, No, no? Clar, és que Raimon era molt implícit. No, diguem no, nosaltres no som d'Eixemont, no? I també parla dels homes plens de raó, de la llibertat. Clar, no es podia parlar de tot això. Llavors, realment, clar, li van prohibir directament.
Si et dic José Melchor Mampel Llop, què en podem dir d'aquest personatge? Com el vas descobrir?
Em podem dir que em va costar molt trobar-lo, que després ell no... Primer deia A, però cada vegada que jo li traia un paper, llavors anàvem cap al B, i que després va ser un gran regal de la vida haver-lo trobat. Perquè el llop, que jo li dic, si llegiu el llibre veureu que és clau, clau, clau en el món de la censura, de la cultura catalana. Compañía!
El general Bombón, quan se'n va la guerra, davant dels seus soldats fa tremolar la terra. Damunt del seu cavall, galopa que galopa, damunt del seu cavall.
A veure, el diguem no era molt clar, la gallineta aquí hi ha una mica de metàfora, i aquí és el general Bombón de la trinca.
Sí.
Quin problema hi van trobar?
Doncs que parlava d'un general i tenia una espasa. Llavors, després de molt estirar i arronses, malgrat això era una cançó d'en Joan Llongueras, una cançó infantil...
Era per nens, no?, en teoria.
Exacte. Doncs van dir, bé, se puede cantar, pero tiene que ir acompañada de la palabra bum-bum, no? Això és brutal. Brutal, brutal, brutal. Una d'aquestes coses que la censura o els censors eren molt primirats. Eren més papistes que el papa, perquè no se'ls hi escapés res. Buscaven tres preus al gat.
Clar, és que suposo que si et creus la feina o no, és igual. Si et fa por el que pugui dir un superior teu, penses, al mínim dubte jo la paro, perquè no em diran, com no has vist això, que ets tonto o què?
Exacte. I a més és que treballava molt poc i cobrava molt bé. Havien de mantenir la feina.
O sigui, estava ben pagat, això, eh?
Sí.
Però la censura, podem dir, que no era infal·lible del tot, hem descobert també.
Je t'aime. Je t'aime. Oui, je t'aime. Pas non plus. Oh, mon amour. Comme la vague irrésolue. Je vais et je
Alguna se l'empassaven, no?
I tant. Clar, com que no escoltaven el disc fins després que sortís, que això és una de les vedades, però el problema és que n'hi havia tants que no podien, només miraven la lletra, i aquesta, que és la GTM, no?, del Jan Birkin, no?, escrita pels Jets...
Gainsbourg, no?
Gainsbourg, exacte. Doncs el que va passar és que, clar, el moment que ella imita aquests orgasmes, doncs estan explicats amb onomatopeies, estan a la lletra són onomatopeies, i clar, ells no van pensar que quan ho gravés aquesta noia, doncs s'excitaria una mica cantant, diguéssim. I clar, quan ho van sentir, bueno, van retirar els 100.000 discos que hi havia, va ser el setembre del 69, i a partir d'aquí va patir més la nova cançó, perquè van ser encara més rigorosos els censors. Van haver de... Aquí sí, no mira tres peus legats, sinó quatre i cinc i sis, no? Horrorós. És molt fort. A partir del 69, la repressió encara és més gran. I és tot per aquesta cançó, el GTM.
Doncs hem arribat a 11:45 de la nit, parlant d'aquesta cançó No, un llibre de Maria Salicrú-Maltas, molt interessant, que parteix d'una tesi doctoral que entenc que és molt més farragosa, en canvi aquest llibre es llegeix molt i molt, molt bé. No sé si t'han quedat moltes coses per dir o no.
Sí, 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 aquí he dit el més important, perquè és que ja es va ser l'abast tan heavy de la nova cançó contra la nova cançó, que m'han quedat moltíssimes coses. El que passa que no es pot explicar tot, tu també ho saps, s'ha d'acotar. I llavors això vaig creure que era el més important, no?, i que tenia un camí, no?, que el lector podia viatjar amb mi a través del que havia fet i anar descobrint el que jo vaig descobrir, de la mateixa manera. I així ha quedat al final, no?, has de descollir.
I tant. No, no, està molt bé, es llegeix molt bé, i hi ha moltes coses que el gran públic no sabem, malgrat que et diuen la censura durant el franquisme, les cançons t'ho pots imaginar, doncs no. Aquí hi ha molta més cosa, i em semblaria molt interessant també posar-me la pell dels lletristes actuals i veure com el llegeixen. No sé si t'han arribat a comentar alguna cosa a ells, o encara no.
Bé, algunes coses m'han arribat. Però el que et diré és que molts s'autocensuren ells sols, no? Que ara hi ha un altre tipus de censura, tots sabem que n'hi ha, existeix, i segueix, i sobretot a molts països del món. Si ho voleu saber, a la web freemuse.no trobareu tots els cantants que en aquest moment són perseguits. També en el nostre país hi ha cantants a la presó, músics a la presó, n'hi ha hagut a l'exili, etc. I això està passant ara, no? I clar, molts s'autocensuren, o els autocensuren les discogràfiques per les quals treballen, que ja passava en el seu moment, però ara és molt trist, no?, que passi tot això, que tu renuncies a la teva ètica, no?, per uns diners, per seguir gravant, no? Penso que és interessant aquest apunt, no? Sí. Igual que et diré que també és interessant aquest llibre, si no has viscut la censura, el franquisme, la dictadura, perquè pot transportar aquella època i pots aprendre, que això és el que més m'agrada, no? Jo que sóc professora de música, m'encanta dels meus alumnes que puguin descobrir amb aquest llibre el que va passar, i així ho dignifiquem entre tots plegats.
Aquesta cançó no, però aquest llibre sí, de Maria Salicrú-Maltas. Moltíssimes gràcies per haver passat pel Catalunya Nit.
Gràcies a vosaltres, i que segueixi el programa bé.
Sí, home, encara ens queda...
Ens queda una miqueta, eh?
Ens queda una miqueta, i ens agrada sempre acabar bé el dia. Encara n'hi queden uns quants minuts.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
El teu cotxe, que soni Catalunya Ràdio.
Ja pots escoltar la nostra app mòbil també mentre condueixes.
Gaudeix de totes les nostres emissores i podcasts preferits directament des de la consola del teu vehicle.
Allà on vagis, tant si ets aquí com a l'estranger.
Escolta la primera aplicació de ràdio en català per al teu cotxe.
L'app de Catalunya Ràdio ja circula.
Compatible amb Android Auto i Apple CarPlay.
Alexa, inicia Catalunya Ràdio.
Hola, ets a Catalunya Ràdio.
Tots els directes de les emissores de Catalunya Ràdio a Alexa.
Inicia iCat.
És el projecte Atelier, amb una peça de ball.
Inicia Catalunya Informació.
Les temperatures pujaran més de 2 graus.
L'Institut de Ciència...
Inicia Catalunya Música.
7 melodies romaneses de Transilvània.
Aquesta és la cinquena de les danses romaneses tradicionals.
I per sentir els nostres podcasts, només cal que diguis Alexa, inicia Catalunya Ràdio Podcast.
Hola, contents que tornis a Catalunya Ràdio. Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Aquests dies s'està fent a Navarcles i Manresa el CLAM, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya. Aquesta nit, per exemple, s'ha projectat O Canadà, del gran Paul Schrader. Hi ha films durant tot el cap de setmana, diumenge, per exemple, Days of Heaven, de Terrence Malick. Avui li han entregat al nostre company i col·laborador, l'Àlex Gorina, el Premi d'Honor del festival. Un festival que també atorga, per exemple, el Premi Casal d'Àliga a la solidaritat. Aquest any ha recaigut en l'ONG Matres Mundi i ho hem aprofitat per parlar amb la seva directora, l'Esther Rebull. Fem un salt màgic ara fins a Navarcles, on vam enregistrar aquesta conversa. Doncs d'entrada, felicitats per aquest reconeixement. Explica'ns què és Matres Mundi.
Moltes gràcies. Pues mira, Matres és una entitat, una ONG petita, l'única que hi ha a Espanya, tot Espanya, que es dedica exclusivament a la salut reproductiva. Això vol dir atendre les dones. Si atens una dona, a darrere hi ha una cascada de tota la família.
Quan pensem en un naixement, en un part, ens ve la imatge de la vida, però no és tan senzill com això. De vegades hi ha mort, de vegades hi ha malalties. Què us trobeu pel món? És a dir, on treballeu i en quines circumstàncies actueu?
Nosaltres treballem amb els projectes que ens demanen. Malauradament, aquí podem tindre una visió de quina és la intervenció que s'ha de fer, però ha de ser la població la que faci la petició exactament. Mira, el gran problema, el que ens deien, ens diuen a dia d'avui encara les llevadores, si no llevadores auxiliars, les obstètriques, les empíriques, la gent que assisteix als parts, ens diuen no podemos con ellos. Con ellos vol dir que hi ha unes directrius de salut de vegades al país que no acompanyen. Per exemple, un del lloc on fem intervenció són els campaments de refugiats saharauis, quasi 200.000 persones. Neixen 5.500 nens cada any, assistits per 57 llevadores que no tenen sou. No tenen sou. I Matres Mundi se n'ocupa de fer els projectes a través de l'Agència de Cooperació i d'altres entitats oficials perquè aquestes persones rebin una mica de sou i puguin formar-se, fa formació, enviem un gros de medicaments i aquest és un tipus d'intervenció. A Bolívia, per exemple, te diria que es va fer un projecte a 5.700 metres a l'alçada del mar, on hi ha unes postes de salut, que hi ha metge i infermera, però de vegades les famílies no poden baixar. Pues es van fer uns sentinelles i unes llevadores, es va fer formació amb un equip d'allà, i va durar un temps, va arribar a 5.000 famílies. Era una comunitat de 15.000 habitants. Tot això fa que realment s'ha millorat l'assistència i al ser una cosa d'un impacte important, amb un premi important com vam tindre en el seu dia també, doncs el govern s'ha posat les piles i ha canviat una miqueta. Però el fet de fer intervencions curtes en formació, en recolzament, fa que els projectes no morin, perquè hi ha llocs que, desgraciadament, avui estem pitjor que fa anys. I hi ha llocs com, per exemple, el nostre projecte de Ruanda, que és un projecte important de cases maternals, on les dones venen de zones rurals molt pobres, amb els seus fillets, fins i tot, viuen a aquestes cases, fan hort, cuinen i estan allà a l'espera de ser assistides a l'hospital. I diràs, i portar una dona amb els seus fillets i que visqui allà, quant pot costar? Pues pot costar 20 euros. I li podem oferir això, cosa que si aquesta dona no tingués això, aquesta dona no baixaria, pariria probablement a casa seva i hi haurien les desgràcies que desencadenaria amb afectació de tota la família.
Quan parlem de en quines condicions s'assisteix a un part, hi deu haver moltes dones que treballen fins al dia abans o dos dies abans i pareixen a casa encara avui.
Així és. Fins i tot hi ha llocs que hi ha dones, hi ha països importants on tenen 3-4 setmanes de baixa per maternitat. I hi ha altres països perquè tenen molts mesos, ja ho sabem, no? El món està molt dispar. I aleshores, hi ha dones que les he vist posar pedres a carreteres, estan de 39 setmanes. Són fortes, són fortes. Realment el món continua perquè hi ha dones fortes, lluitadores, fins a l'última hora, que són capaços de portar un nen a la panxa, un nen a l'esquena, i anar 10 quilòmetres a cercar aigua. Jo no seria justa si diria que jo em sento satisfeta o tinc un plaer especial quan vaig, això. No. Jo tinc una obligació com llevadora. I a més ho faig extensiu a moltíssimes llevadores que fan aquesta assistència d'acompanyament. I acompanyament sigui quina sigui la circumstància, aquí a Catalunya, per exemple, no? Jo diria a tot Europa, al món. Però especialment amb els països en desenvolupament ens hem de guanyar una altra vegada la confiança de la comunitat, perquè la comunitat confia una altra vegada en nosaltres, que no som agressius, sinó estem per atendre, per escoltar-te i per donar-te servei i acompanyament.
Parlàvem de països com llocs de l'Àfrica, de Llatinoamèrica, però també interveniu al Raval o a Ciutat Vella. Quines necessitats hi ha, per exemple, a Barcelona? A quin tipus de persones assistiu?
Mira, jo treballo a una CIR, a la CIR Esquerra de Barcelona, i, per exemple, tinc unes companyes tremendes que fan uns grups d'acompanyament a l'embaràs, de preparació a la maternitat, que es diu, només per adolescents. I realment aquestes noies que amb altra gent més gran no es trobarien en el lloc, acudeixen, fan postpart, fan rehabilitació del seu sòl pèlvic, són capaces de canviar hàbits alimentaris, noies molt joves, i són grups específics. Tenim altres grups, per exemple, que han canviat de sexe i actualment pues, estan gestants, i ens podem trobar algú que alguna vegada potser l'havíem tractat com era un home, però actualment és una dona, i viceversa, està el grup trans. Tot això que es va diversificant tant, nosaltres a Barcelona estem a l'espera de dir en què et podem ajudar. Hi ha cursos específics per pares, preparació a la maternitat o paternitat, només per homes, només per pares. I clar, això és a Barcelona. La ONG què fa? Recolzar. L'entitat institucional fa tot això, però si a nosaltres ens diguessin necessitem alguna cosa i nosaltres podem preparar un projecte i ajudar, estem oberts a fer-ho sempre.
Si pensem, per exemple, en com va néixer la seva mare, com va néixer vostè o la seva filla, com ha anat canviant això?
Bueno, jo diria una cosa una mica especial. A veure, en el meu cas, la meva mare era boliviana, jo ho soc. Jo vaig néixer a un hospital de lo milloret que hi havia, la van dormir totalment, ella va veure que mai més, i després ha parit 6 fills sense anestèsia. Vull dir que realment ja fa temps hi havia aquesta intervenció, jo ara faré 65 anys, hi havia tota aquesta intervenció, però la gent fugia d'això. Algunes encara estan molt arrelades, això, però va canviant. I, per exemple, fa 40 anys, quan jo assistia a parts, a mi em deien se li ha de posar una lavativa, se l'ha de rasurar i ha d'estar estirada. I tu assegudeta al costat amb un rellotge i una trompeteta. Això ha canviat. Els monitors, grans sales de parts... I ara les dones ja no volen això. Volen, vull un part de baixa intervenció i vull que qualsevol maniobra que facis me l'expliquis. Tu ets la professional, però jo sóc la persona que ha de decidir què vull fer amb aquest part i aquest naixement. I això s'està donant ja, s'està donant, afortunadament. Abans li podíem dir a una dona, però si no vols que et faci res, aleshores per què vens? Això ho hem sentit molt. Quan una dona ens deia, jo no vull que em facis punts, i dèiem, però a veure, com vols que surti un meló d'un just cap un limon? Però això estàvem equivocats, no sabíem prou. I ara sabem que de cada 10 dones, només una tindrà algun tipus de punt. Les altres, el periné estarà íntegre. Encara trobo que les llevadores no ens escolten prou, però és que la maternitat és de les llevadores. I els metges, molt bé, però estan per la patologia. Però la majoria no serà patologia, serà normal. Per tant, a les llevadores penso que encara no se'ls dona l'empenta que se'ls ha de donar.
Ja per acabar, una de les coses que hem vist ara en un curtmetratge era una dona que deia, si no m'equivoco, Déu, deia ella, m'ha donat 12 fills i 7 estan vius. aquests percentatges tan bèsties encara es donen a determinats llocs del món?
Sí, sí. Perquè, a més, de fet, la maternitat, que és numerosa, ja té un risc. Allà i aquí. O sigui, tenir molts fills cada vegada pot ser una mica més complicat, a pesar de que un pensa que no. L'edat tampoc ajuda. Tenir els fills de gent de més gran també té més complicacions que quan n'ets molt jove. I clar, aquestes dones és per l'oportunitat que hi ha. No només són els que moren, sinó com queden alguns dels que han tingut parts difícils, que aquí no hi havia un metge per ajudar, que ni una llevadora hagués pogut ajudar. Per exemple, en aquest moment, els campaments harauis només es fan cesàries els dimarts. Que hi ha un ginecòleg allà per fer-les. I què passa si el resta de dies hi ha complicacions? A la dona se l'ha de traslladar a 2 o 3 hores fins que arriba a un altre hospital que la puguin assistir. Pues alguns se salven, però en quines condicions?
Per acabar, l'altre dia entrevistava l'artista Paula Bonet, que tenia una exposició on hi ha unes peces amb tot de fetus, perquè ella ha tingut 2 avortaments, 2 parts que no van anar bé, i van morir els nadons, i em deia, jo encara no era conscient, per exemple, d'una cosa tan senzilla com intentar parir a partir dels 38, com intentava jo, és molt complicat. Encara, tot i que tots hem nascut i és una cosa tan ordinària com això, encara hi ha moltes coses que no se'ns expliquen prou clarament, no?
Sí, totalment. I això que ara tenim un moment que, segons qui critica les redes socials, hi ha coses molt dolentes, però hi ha coses molt bones. Ojalà hagués tingut jo quan estudiava tot aquest material. Però, a més, hi ha comunitats oblidades. Per exemple, la tercera època de la vida, a partir dels 63 anys, les dones estan molt deixades. Ara s'està començant a recuperar una mica. Comunitat, per exemple, les que tenen endometriosis. Se triguen 8 anys en fer un diagnòstic d'una endometriosis, una cosa que un expert la farà en 2 minuts. Què passa amb aquelles dones que han retrasat la seva maternitat i al final no tenen fills? Hi havia el desig de tenir fills, però ara ja no és possible. I el món està alabant molt la maternitat i cada vegada que parles d'això em fas mal. I no sé, sempre dic el mateix, si el món estigués portada per dones, probablement algunes coses ja estarien resoltes, perquè jo veig que el lloc que realment brillen les dones, les coses van millorant. Però queda molt per solucionar encara.
Segurament que tens tota la raó. Moltíssimes gràcies. T'endús un dels premis més bonics que he vist, que és aquesta petjada de Pere Casaldàliga, premi del Festival Clam. Moltíssimes gràcies i felicitats.
Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies a tots.
Catalunya nit.
És un moment bonic de la setmana, no només perquè és divendres, sinó perquè podem dir... Flavita Banana, bona nit.
Molt bona nit.
Com estàs?
Molt bé.
Doncs nosaltres també. Quin dibuix més bonic que ens has enviat aquesta setmana. Ara algú pot estar pensant, vols dir que els altres no són bonics? Sí, tots són xulos, però n'hi ha d'especialment bonics. No sé com explicar-ho, això. Aquest és que és tendre, ho té tot.
Clar, anava a dir tu perquè ets tou.
Exacte, sí, jo som molt dèbil.
Perquè ets tendre i t'agrada, sí. Però bueno, suposo que perquè té una mica de fons, l'arbre i tal, i sí. Bueno, si vols, explico.
Sí, a veure, quin dibuix teníem.
I això, ja es veu un arbre, bueno, la part de dalt d'un arbre, i que ja està quasi pelat, no? Ja que han caigut 2 fulles, i n'hi ha un parell que encara pengen, i s'estan mirant una altra fulla que cau, però porta paracaigudes. I que està contenta, diguem-ne, i està dient alguna cosa, aquesta fulla que cau.
Ostres, però me n'acabo de donar ara, amb la teva explicació, que les altres 2 fulles l'estan mirant. És veritat que tenen una mica de nas i boca, no
sí, me n'havia donat. Sí, clar, com que no faig ulls, a vegades...
Sí, hòstia, que xulo. Doncs encara m'agrada més. No, preciós. Aquesta vinyeta és preciosa, però l'hem de rematar, o sigui, li falta la frase, sí. Quines destacaries o amb quina et quedes?
Doncs em quedo amb una que el que passa és que jo l'he vista i he dit, aquest és el guanyador, mm-hmm. Però després he vist que una altra persona havia dit la mateixa cosa.
Ostres!
Llavors aquesta altra persona la mencionarem, però per ordre he vist primer clar, però, la primera.
Exacte, doncs això és... la vida és així, és que la vida
clar,
a vegades...
Clar, i com el dibuix que guanyen és el dibuix original a tinta, no clar. Puc donar-ne dos.
No, no, és veritat. La vida és així, a vegades una bona pensada, però et passen una mica per endavant i ja queda com que el creador de la ràdio és Marconi, no sé qui no ho va ser, per pocs minuts, vés a saber.
Clar.
Avui ens ha passat això. Molt bé, doncs mencionem a la que gairebé.
Bueno, et puc dir la guanyadora, perquè sí. és pràcticament el mateix. Doncs va. El guanyador és l'Oriol Gibert.
Oriol Gibert.
De Barcelona, que crec que ens ha escrit per mail.
Perfecte.
I que li fa dir a la fulla... A la vida sempre és important caure bé.
Ah, ostres, molt ben jugat, sí, sí.
Sí, i mira, és tendre.
Sí.
Com a tu t'agrada.
Exacte.
També sí, no, sí. No hi ha maldat en aquest comentari.
No, no, està bé. És que és, la tardor és així, vale.
Sí, sí, estem tontos.
Exacte. I... Oriol Gibert, felicitats.
I, exacte.
I gairebé...
I gairebé, crec que és a través de X que un tal Lo Cartanyà,
sí.
Que m'agrada molt la seva arroba, que és marit de Pilar,
sí.
o pot ser marit de Pilar, però...
També.
També seria més estrany, però bueno, m'agrada que sigui el marit de la Pilar, sí. Que li fa dir cal caure bé.
Cal caure bé. També, sí. també està bé,
m'agrada l'ús
sí,
del caldre, però ha estat llegit en segona posició. Però una abraçada al marit de la Pilar.
Clar que sí, doncs Pilar i el marit, tots felicitats, però s'ho emporta l'Oriol Gibert. Seguiu participant perquè val la pena. Perquè aquest sí. Ja me l'imagino a casa de l'Oriol, sí. Lo xula que serà aquella paret.
Que vagi comprant un marc.
Exacte. I tu et rebem d'aquí 15 dies.
Exacte.
Moltíssimes gràcies i que tinguis molt bon cap de setmana, Flavita.
Igualment, adéu.
Adéu, adéu. Que no és màgic, això. 9 minuts i se'ns acaba el dia, s'acaba el divendres. Entrem de ple en el cap de setmana. I tenim una persona aquí, asseguda a la meva esquerra, que ens ha estat escoltant des de les 10 i fins ara, i que estem molt contents que hagi sigut així. És la periodista de Catalunya Música i musicòloga. Avui estem parlant molt d'etnomusicòlegs, musicòlegs, això m'està costant molt, però ho aconsegueixo. Musicòloga Victòria Palma, benvinguda.
Bona nit.
Hem de comentar moltes coses, però la primera, has après alguna cosa escoltant l'informatiu avui?
He après moltíssimes coses, però la que m'ha sobtat moltíssim són aquestes 4.343 que m'he apuntat, cançons censurades durant el franquisme, i 430, no sé quantes, en català.
Sí, 436, crec
clar,
que.
I que la ràdio, doncs, que estava sotmesa a un control ferotge, tan lliure que havia nascut a la ràdio aquell 14 de novembre del 1924, sí. i passat ja la guerra, un cop passada la guerra tornaven a mà dura amb tot el que era, doncs, la ràdio, la gent que havia començat a parlar en català i tot el que va passar. Bé, i això m'ha fet reflexionar amb coses que també, doncs, que avui he vingut a parlar d'això, no? Que també explicaré en aquesta direm, radioteatre que presentem el dia 8 de novembre.
Clar, perquè què passarà el 8 de novembre al Petit Palau? Hi haurà una obra que es diu El combat de les oblidades, i tu tens molt a veure amb aquesta obra. Què és?
Mira, El combat de les oblidades és la tercera edició que es fa. Neix per donar a conèixer dones de la història de la música, posar-los, doncs, en un lloc que elles per si soles no hi serien mai, que és el Palau. I en aquest cas les acompanyen, van acompanyades d'un home que fa la rèplica de les seves vides. Elles expliquen què van fer i no hi ha discursos reivindicatius, perquè amb el que no varen poder fer, doncs el discurs està implícit en totes les seves històries. Són tres dones i, a més, una d'elles, és molt curiós perquè una d'elles també va ser censurada la seva música, el Bésame Mucho, el Cachito 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 Lindo, doncs és una de les autores, Consuelo Velázquez, compositora, pianista, i quan els seus boleros arriben aquí a Espanya, doncs són censurats.
Una de les protagonistes, ja ens l'has dit, Consuelo Velázquez, hi ha Clara Schumann i també l'Anna Maria de la Pietat. Com has fet aquesta tria?
Bé, gairebé per impuls, perquè són uns personatges, unes dones, doncs, des de que les vaig descobrir, vaig sentir-me atrapada per les seves històries, i probablement qui vingui al Palau a escoltar-les se sentirà atrapades per elles, se sentirà atrapades per les veus, perquè estic acompanyada de la, no diré de les millors, però de les grans veus. Estic com Elisenda Roca, Marta Vives, Agnès Marquès, en Raquel Sans, Enric Calpena, i aleshores hem convidat el Martí Llade de Ràdio Nacional, una de les millors veus, qui fa la transmissió dels valsos i polques per any nou, dirigides per Clara del Ruste, amb Mariví Pérez com a tècnica en directe en allà.
Companya de la ràdio, també.
És que tots som de la ràdio, i és un festival de músiques que entren, que surten, versions boníssimes. És també una excusa per escoltar bona música i parlar d'història i parlar de música i parlar de dones i de llegats i parlar-ho de manera natural, amb veus que no tenen res a veure amb la música clàssica, que nosaltres a vegades ens, som com els avorrits, els friquis. Doncs posar-ho en veu de persones del periodisme més generalista, uh-huh, agafen un altre aire, perquè elles empalten els personatges. Elles no han de fer ni de Clara Schumann, Marta no ha de fer de Clara Schumann, sinó que ha de fer d'ella, i ella donant-li el segell a la Clara. I l'Agnès Marquès igual, i l'Elisenda Roca igual, i l'Enric, i el Martín, tots plegats. I jo faig de narradora, que vaig explicant totes les històries.
Molt bé, sembla molt interessant. Això serà el 8 de novembre, al vespre, al Petit Palau de la Música Catalana. Qui vulgui anar ja pot comprar les entrades.
En queden poques.
En queden poques, doncs.
Sí, queden poquetes.
Doncs a córrer, anava a dir, o anar directament allà, això és arriscat.
Exacte. No, no, es poden comprar per internet avui dia. Fantàstic, i ja està.
Molt bé. Doncs esperem que vagi molt bé. No sé si després això es pot escoltar per la ràdio el vostre, o no, és representació i prou.
En principi ho gravarem nosaltres, i després veurem com queda, perquè, clar, es farà un podcast, però després veurem si es pot passar per la ràdio o no.
Molt bé, doncs de moment, qui no vulgui perdre-s'ho, dia 8 de novembre, al Petit Palau de la Música, aquest combat de les oblidades, que a partir del dia 8 seran una mica menys oblidades. Victòria Palma, moltíssimes gràcies per haver vingut
gràcies
avui
al
Catalunya Nit a fer-nos acabar bé el dia. I ara, si et sembla, una mica més de música.
Vinga.
Va, l'última del dia.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop.
Ara fa exactament una setmana que aquí, en aquest estudi, així ens interpretava en Ginestà el seu últim tema.
Lentament, cintura, espatlles, marat la por, fent el mort. La vida passa igual. Però és que t'ho juro, he perdut la por a fer-me mal.
Si el mar és la mar, jo sóc el mar. Vull que les onades i les sals siguin el far.
I així és com l'havien publicat pocs dies abans. Es diu Només viure, i d'això es tracta sempre que es pugui. Avui l'escoltarem per última vegada, i de part de la Conchi Vecino al control de so, de l'Elis Puny a la producció, del Sergi Molero, el nostre sotseditor, de la Marta Cristià i de la Natàlia Ramon a la redacció i a la preparació de guions, i en nom també de tota la redacció d'Informatius de Catalunya Ràdio, gràcies per acompanyar-nos una setmana més. Us desitgem un gran cap de setmana, i dilluns a les 10 tornarem a ser aquí amb les notícies tan ben pensades com puguem, i tancarem, com sempre, el Catalunya Nit Amb una persona satisfeta, contenta, perquè creiem que les alegries s'encomanen.
Molt bona nit a tothom. Soc l'Albert Gálvez, soc el CEO de HouseX i avui és un dia especialment alegre, primerament perquè ens heu brindat aquest petit espai al vostre programa i també perquè recentment, el passat mes de maig, vam llançar al mercat un nou sistema industrialitzat per la construcció, l'únic sistema 4U del mercat, dissenyat i patentat per en Jaume Alzina, un empresari amb més de 40 anys d'experiència al sector de la construcció industrialitzada, amb les seves empreses a Santa Coloma de Queralt, i tenim tota l'energia, tota la il·lusió i esperança de poder-nos fer un petit forat amb el sector de la construcció, amb els diferents sistemes constructius que hi conviuen amb l'actualitat, i amb avantatges tant en velocitat, amb execució i, per què no, recalcar-ho també amb una part important de components d'origen renovable, sempre doncs, pensant una miqueta en la conservació del nostre planeta. Gràcies i bona nit.
Que sigui perquè ha de passar.